Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya. Us saludem avui des de Madrid perquè avui en aquest estudi de RAC1 s'hauran cara a cara dues de les personalitats més potents del segle XX al conjunt d'Espanya, Pablo Iglesias i Pedro J. Ramírez. Dues persones controvertides, a les antípodes ideològics, però que no han tingut cap problema a voler seure junts aquest matí aquí a RAC1. Ignoro si es coneixen, si han pres alguna vegada algun cafè junts, si Pedro J. l'ha entrevistat alguna vegada o fins i tot si Pablo Iglesias l'ha portat a la tuerca. Amb Pedro J. aquí a Madrid, amb Pablo Iglesias, a Barcelona amb la Mònica Terribas i amb un altre exdirector de diari, en aquest cas de La Vanguardia, el Màrius Carol, com és habitual els dilluns. Serà una conversa interessant, una tertúlia de potent, abans que parlem de l'Osasuna Barça i de la victòria també del Madrid ahir contra l'Atlètic de Madrid i d'aquest camí ja cap al títol de Lliga de l'equip blanc amb Santi Segurola, Joan Jupallàs i Miguel Rico. I esperem cap a les 11 aquí a Madrid, aquest matí, l'actor Paco León, protagonista del film Mau Papà, que ha dirigit un català, el Dani de la Orden, i que s'estrena aquest divendres als cinemes. I també cap a quarts de 12 conversarem amb Alejandro Sanz, que divendres posava al mercat el seu nou disc, Sanz. És a dir, que fins a les 12 aquest serà el menú, en un matí, la veritat, clarament interessant. Són les 8 i un minut, benvinguts al món.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
Vinga, va, peu terra, que ja és dilluns. Per fi és dilluns 13 de desembre del 2021.
I comença una setmana tranquil·la pel que fa al temps. Avui amb sol, núvols prims i algunes boires que seran més persistents cap a Ponent. Ara mateix fa fred i al migdia baixa una mica la temperatura respecte a la d'ahir.
I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals, la C-28 continua tallada al port de la Bonaigua en un tram de 12 quilòmetres per risc d'allaus i també és obligatori l'ús de cadenes a la BB-4031 des de Castellar de Nuc fins a la Molina.
De seguida ampliem aquestes informacions, però abans, els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. La vacunació agafa una rellevància especial aquesta setmana, que tot just comencem, per una banda perquè està previst que d'aquí a poques hores les famílies ja puguin demanar hora per vacunar els infants que tenen entre 5 i 11 anys, però també per la crida que fa el Departament de Salut i que aquesta és la clau de volta de tot. A tota aquella gent que té més de 60 anys, entre 60 i 70 anys, perquè es vacunin també ràpid amb la dosi de reforç contra el Covid. Fins ara només un 23%, no arriba un de cada quatre dels que estan en aquesta franja, s'han punxat la dosi de reforç que s'està veient que és clau per evitar ingressar a l'hospital si s'agafa el coronavirus. De fet, els contagis continuen pujant de valent, avui s'esperen altra vegada els indicadors disparats, tant pel que fa al nombre total com a la taxa de positivitat, que els últims dies ja ha arribat al 10%, que són unes xifres que evidentment tenen de retruc incidència als hospitals en forma d'ingressos, sobretot de gent que té més de 60 anys. A hores d'ara tenim un miler de pacients ingressats en Covid, una xifra que no es veia des de finals d'estiu. I la situació també es va complicant a les unitats de cures intensives, on ja hi tenim 237 malalts de coronavirus. Unes pujades que tot just comencen a reflectir ara els efectes del pont de la Puríssima. I això sense tenir en compte els ingressos que es poden donar les pròximes setmanes també per l'onada d'un altre virus, en aquest cas el virus de la grip. Segons les dades que el Departament de Salut va fer públiques ahir, dissabte es van confirmar de coronavirus gairebé 3.400 contagis en un dia. Això és més del doble del que es va registrar fa 15 dies, dues setmanes enrere. I els experts avisen que continuaran creixent arran, sobretot, quan vagi arribant la variant Omicron. Ho va explicar al Via Lliure de RAC1 el doctor en farmacoepidemiologia de la Universitat d'Oxford, el doctor Daniel Prieto Alhambra.
Això està claríssim. Les dades d'Escòcia, que va com una setmana per davant del Regne Unit, segurament en quant a l'expansió d'Omicron, diuen que segurament aquesta setmana Omicron, aquesta setmana vinent, ja serà majoritària. És que és una variant que va doblant cada 2-3 dies, és una animalada, vaja. I llavors han passat, doncs, del 7% al 15%, i la setmana vinent segurament ja pujaran. És allò del creixement exponencial.
Prieto Alhambra, que també confirma que aquesta variant ha fet que augmentin les reinfeccions entre gent que ja ha passat la malaltia. D'aquí la importància de la tercera vacuna, de la tercera dosi, si ja es té una edat avançada. Li dèiem al Bundó, a RAC1.
El percentatge de reinfeccions es dispara dramàticament. Em sembla que, si recordo bé, de casos infectats per Delta, menys d'un 0,5% són reinfeccions i, en canvi, amb Omicron, ronda el 5%, com 10 vegades més.
Encara no hi ha prou dades per saber fins a quin punt aquesta nova variant Omicron provoca una malaltia més greu, però sí que s'apunta que la vacunació mitiga això. Una de les veus autoritzades que va en aquest sentit és la doctora que va descobrir la variant Omicron. En una entrevista al diari El País, Angelique Kutsi, presidenta del Gremi de Metges de Sud-àfrica, subratlla que els símptomes de les persones vacunades solen ser clarament molt més lleus que no pas els dels no vacunats, i assegura que la nova variant és molt menys greu que la Delta. De fet, afirma i explica que de la setantena de pacients que ha atès amb aquesta nova variant, amb l'Omicron, no han hagut d'enviar cap a l'hospital. 0 de 70. La doctora explica com va descobrir la variant quan un pacient va anar a la seva consulta a explicar que es trobava malament i que li va fer una prova PCR per descartar que estigués contagiat del virus. Va donar positiu i va veure que els símptomes no eren compatibles amb les variants descobertes. Fins llavors es va donar que podria ser-ne una mutació. Els pacients amb la variant Omicron tenen mal de cap i molèsties musculars. Tot i confirmar que és molt menys greu que la variant Delta, Kutsi creu que sí que hi haurà alguns casos greus amb la nova soca. A tot això, avui val molt la pena llegir el fil a Twitter que acaba de penjar fa 10 minuts el doctor Oriol Mitjà. Diu, l'Omicron no respecta els vacunats. I diu, sí, als sopars d'empresa i de Nadal. Sí, però no a les grans sales de restaurants on s'hi ajunti molta gent durant 4 hores. Aquest any millor fer celebracions a casa o en sales petites. El risc, segueix el doctor Oriol Mitjà, és molt alt en entorns tancats, amb poca ventilació i duració de contactes de més d'una hora. Penseu en una sala amb moltes taules, on noteu que l'ambient està carregat o fa pudor. Diu, això és l'acumulació dels aerosols infecciosos. El risc s'incrementa per 30 vegades. Els entorns sorollosos, que requereixen que les persones parlin en veu alta o tinguin un contacte proper per comunicar-se, poden presentar un major risc de transmissió del virus. El risc augmenta per 3-10 vegades. Segueix Oriol Mitjà, la gran densitat de persones i la barreja aleatòria de moltes bombolles petites incrementen el risc de transmissió creuada entre grups i augmenta la dificultat per localitzar contactes si es produís un brot. Diu que l'estructura d'edat dels convidats és fonamental. No porteu els avis a sales de restaurants multitudinàries ni a persones que tenen risc de patir Covid-19 més greu. Els restaurants haurien de limitar els aforaments, compartimentar les sales en la mesura del possible, mesurar els nivells de CO2, utilitzar sistemes de filtratge i de ventilació, evitar la música forta, això és molt interessant, jo evitaria als restaurants la música, però en fi, evitar la música forta, evitar zones de ball, etc. Recordeu, acaba dient el doctor Oriol Mitjà, que la variant Omicron no ens respectarà encara que estiguem vacunats i que en tota seguretat circularà per Catalunya a finals de desembre. Això és el que diu Oriol Mitjà i que pot ser un bon resum de l'estat de la cosa. Un altre aspecte clau és la vacunació, que és vital per protegir la població de gent més avançada d'edat amb l'arribada de l'Omicron. Però aquesta setmana que comença també serà clau per frenar els contagis disparats que hi ha entre la mainada i que contribueixen també a passar la malaltia a familiars més grans. Dimecres es farà el tret de sortida de la vacunació dels infants d'entre 5 i 11 anys. Avui han d'arribar a Catalunya les primeres dosis de la vacuna pediàtrica, que és una tercera part de la dosi que ens han punxat els adults. N'arribaran unes 234.000 unitats. Salut explicarà aquest migdia en roda de premsa des de quan es podrà demanar hora. A Catalunya hi ha vora 500.000 de criatures amb aquesta edat i davant dels dubtes que puguin tenir els pares, els experts apunten que la vacunació servirà per protegir-los amb ells i també per reduir la transmissió a tota la població. Ho explicava divendres al Món RAC1 l'ajudant de la Unitat de Patologia Infecciosa i Immunodeficiències de Pediatria de l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona i assessor del govern català, el doctor Toni Soriano.
El benefici individual en aquest cas és menor, és molt menor que tenim per adults o adolescents, però hi ha també el benefici indirecte de cara a la població, de cara a la comunitat. I en aquest punt sí que potser probablement estic plantejant un escenari d'infants de 5 a 11 anys que estan en contacte amb adults vulnerables, amb gent gran, doncs probablement aquest benefici sigui superior clarament al no vacunar.
El doctor Soriano assegurava també que la vacuna és molt segura i que pot ajudar a reduir la síndrome inflamatòria post-Covid als infants. La vacunació infantil arriba quan els casos de coronavirus entre els més petits continuen disparats. Els infants són el grup d'edat que té una incidència més alta i està molt per sobre que la resta, molt per sobre. De fet, és la primera onada en què els nens lideren els contagis del virus. Ara fa un any eren els que menys s'encomanaven i el que ha canviat des de llavors és que tota la resta de la població s'han pogut vacunar i, en canvi, ells no. Dani Cortés.
Els nens de menys de 12 anys tenen una incidència a 14 dies de 650 casos per cada 100.000 habitants. Això és 200 punts per sobre del segon grup amb més casos, els de 40 a 49. Aquest, però, no és el moment en què hi ha hagut més positius entre els nens. Això va ser la cinquena onada, però llavors altres col·lectius, que aleshores encara tampoc estaven vacunats, els van superar en incidència. De fet, el que passa ara és una raresa, perquè tradicionalment, al llarg de la pandèmia, els infants han estat sempre dels que menys s'han contagiat. Mirem fa un any, quan encara ningú estava vacunat. A la segona i la tercera onada, la pujada dels positius entre els nens va ser molt més petita que la dels adults, i des de llavors, a mesura que els diferents col·lectius s'han anat vacunant, les seves corbes s'han anat aplanant respecte als no vacunats. A l'onada de l'estiu, per exemple, els contagis van ser sobretot entre els adolescents i adults joves, i ara entre els nens, que són els últims que es vacunaran.
Gràcies, Dani, precisament per acabar de vacunar els que encara no se l'han posat per accelerar les terceres dosis. Als més grans de 60 anys i per encarar la vacunació infantil, el Departament de Salut reforça els punts de vacunació actuals amb un parell d'unitats mòbils, com ja es va fer el juliol. A partir d'avui hi haurà un camió a la zona de la Maquinista de Barcelona i una altra partida demà a la zona metropolitana nord. A més, es posen en marxa dos punts de vacunació més, la Casa Seat, al centre de Barcelona, Diagonal Passeig de Gràcia, i una altra tocada a la planta de l'automobilística de Seat a Martorell. Per vacunar-se, però, s'haurà de demanar cita prèvia. Es preveu que podran posar-s'hi unes 8.000 dosis diàries. Ahir, les 750 dosis sense cita que hi havia preparades a la Fira de Barcelona, atenció, es van exaurir en mitja hora. Desenes de persones que feien cua se'n van tornar a casa sense poder-se punxar. Per evitar-ho, només cal demanar ara a vacunacovidsalut.cat. vacunacovidsalut.cat. Aneu allà i allà demaneu cita. I per cert, que hi ha un brot important a la presó de Lledoners, al Bages. S'han detectat almenys una setantena de positius i el Departament de Justícia ha aïllat dos mòduls per evitar que s'estengui per tot el centre. Segons la SER, avui Salut començarà a vacunar els interns amb la tercera dosi. 12 minuts a Àustria. Aquest cap de setmana s'ha aixecat el confinament general que es va decretar fa 15 dies, però només per les persones vacunades. Els que no tenen la pauta completa només poden sortir de casa per activitats essencials. Mentrestant, continuen les protestes contra les vacunes i les restriccions anti-Covid, que aquest dissabte van arribar a reunir més de 40.000 persones als carrers de Viena. Des d'ahir, les persones que no s'hagin vacunat només poden sortir de casa per anar a fer tasques essencials o per anar a la feina, on, a més, hauran d'ensenyar un test negatiu cada dos dies. Tot plegat després de 3 setmanes de confinament general per tota la població austríaca, a partir del febrer del 2022, d'aquí dos mesos, vacunar-se serà obligatori. I el govern d'Àustria està preparant un projecte de llei per multar fins a 3.600 euros als més grans de 15 anys no immunitzats. A hores d'ara, menys del 70% de la població d'Àustria està vacunada. I a Alemanya, la incidència de la malaltia sembla que comença a donar una treva i comença a baixar. La incidència 7 dies ha tornat a baixar aquest cap de setmana i ara se situa als 389 casos, 50 per sota dels 441 de tot just fa una setmana. A Catalunya aquesta xifra és ara de 214 casos per cada 100.000 habitants. I mentrestant, a Alemanya, recordeu que ja fa setmanes que estem parlant d'una de les estrelles del Bayern de Munic, Joshua Kimmich, que era reticent a vacunar-se. Doncs bé, finalment el futbolista ja ha dit que es vacunarà. Ho farà d'aquí uns dies perquè Kimmich tot just està recuperant d'una infecció pulmonar després de passar el coronavirus, cosa que va fer que es perdés, per exemple, el partit contra el Barça de dimecres passat. De fet, Kimmich ha arribat a enllaçar 3 quarantenes consecutives per diversos positius de l'equip. Ara, però, el jugador diu que es vacunarà perquè ja ha aconseguit superar les seves pors. El temps que ha trigat el jugador a decidir si es vacunava o no li ha fet perdre 1 milió d'euros, que és el que el Bayern de Múnic li ha retallat en salari, emparant-se en una regulació bavaresa que permetia als clubs penalitzar tots aquells futbolistes que estaven en quarantena però que no estaven vacunats. I el Regne Unit, atenció a l'alerta del primer ministre Boris Johnson. El Premier creu que el país es troba davant d'una emergència i per lluitar contra la variant Omicron ha accelerat el pla de vacunació de les terceres dosis, que és el que hem de fer. Tercera dosi, tercera dosi, tercera dosi. L'objectiu és oferir el recordatori a tots els adults abans d'acabar l'any. Justament avui Anglaterra recupera la recomanació de treballar des de casa sempre que es pugui. És part del pla B que ha activat el govern britànic per lluitar contra la nova variant. Des de Londres informa el corresponsal de RAC1, Sergi Forcada.
Fins ara s'han detectat uns 3.000 casos d'Òmicron al Regne Unit, una xifra relativament baixa però que preocupa perquè creix exponencialment. Cada dos o tres dies els casos acumulats d'aquesta variant es doblen. Davant d'això, el govern britànic ha pujat l'alerta per la pandèmia a un nivell 4 sobre 5 i ha obert la vacunació amb la tercera dosi per a tots els majors de 18 anys. El primer ministre Boris Johnson diu que el país s'enfronta a una gran onada de casos d'Òmicron.
Ens enfrontem a una emergència en la lluita contra la nova variant, Omicron, i hem de reforçar urgentment el nostre mur de protecció per mantenir segurs els nostres amics i persones estimades.
Aquesta alerta de Boris Johnson arriba en un moment en què la credibilitat del primer ministre ha caigut en picat. El motiu, les festes que hi va haver a Downing Street l'any passat a tocar de Nadal, quan les restriccions del moment no permetien les trobades amb amics o familiars.
Un quart de nou del matí, quan falten 12 dies per Nadal i de ple a la setmana amb més dinars i sopars d'empreses, s'ha disparat la venda de testos d'antígens a les farmàcies. Què ens heu d'explicar? En alguns casos, atenció, les vendes s'han gairebé multiplicat per 4 durant els primers dies de desembre. Això tot i la crida que feia divendres el conseller de Salut, el doctor Josep Maria Argimont, de no fer aquesta mena d'àpats. Ara bé, malgrat aquest creixement exponencial de la demanda, les farmàcies asseguren que el subministrament està garantit i que per això no preveuen una pujada de preus. Laia Colomer.
La setmana passada la venda de testos en farmàcies es va més que doblar cada dia. De fet, durant els primers 8 dies de desembre, els farmacèutics en van supervisar tants com en tot el novembre. Malgrat aquestes xifres, tant el Col·legi de Farmacèutics com la Federació de Farmàcies asseguren que n'hi haurà per tothom que en necessiti. En previsió, les farmàcies ja van omplir els calaixos a finals de novembre. Per això, el president de la Federació, Antoni Torres, descarta a RAC1 un augment dels preus.
El problema és de demanda, perquè no hi ha fabricació de producte, i llavors normalment es dispara el preu. Però quin és un problema de que no hi hagi producte. Per tant, no hi ha aquest factor de manca de producte.
El preu dels testos pot variar entre els 5 i els 8 euros, segons l'establiment, i és més alt en el cas que el supervisi el farmacèutic. El vocal d'anàlisi del col·legi Xavier Tejedor recomana comprar-lo a la farmàcia i mai per internet.
Sovint, en molts d'aquests testos que no es troben dins del canal de distribució oficial, pot ser que les declaracions de sensibilitat i especificitat no es correspongui amb la realitat.
Els farmacèutics aconsellen fer-se dos testos, un 48 hores abans de la trobada i l'altre just abans, i sobretot fer-se a la casa, perquè en cas que donés positiu no s'hauria contagiat ningú de la trobada.
De tot plegat en parlarem d'aquí una estona amb el doctor Robert Guerri, que és coordinador d'hospitalització de Covid de l'Hospital del Mar de Barcelona. 8 i 17, un dilluns que, com dèiem, a partir de 3 quarts de 10 aproximadament, saludarem l'actual director del Digital Espanyol, exdirector del diari El Mundo, Pedro J. Ramírez, que ens presentarà el seu llibre de memòries, Palabra de Director. Ho farà en temps de tertúlia, aquí a Madrid, amb Pablo Iglesias, estaran els dos junts, i dues persones que també han dirigit mitjans, Màrius Carol, exdirector de La Vanguardia, i Mònica Terribas, exdirectora del diari Ara, exdirectora de TV3 i editora també del diari Ara. Avui, Pedro J. Ramírez, Pablo Iglesias, Mònica Terribas, Màrius Carol, Mona Racó, amb ells parlem de l'experiència com a director, però també analitzarem l'actualitat, com ara la compareixença avui de Mariano Rajoy al Congrés pel cas Kitchen, la relació entre Pablo Casado i Isabel Díaz Ayuso, la visita de Yolanda Díaz al Vaticà per reunir-se amb el Papa, o la polèmica sobre la immersió, perquè la imposició de fer el 25% de les classes en castellà a l'escola de Canet ha desencadenat que la dreta torni a comparar els catalans amb els nazis o l'apartheid. Pablo Casado dissabte carregava de valent contra la immersió lingüística tinyant-la directament d'apartheid.
Hoy en España estamos sufriendo un caso terrible de segregación lingüística a un niño de 5 años. Los socios del gobierno de España están haciendo un apartheid lingüístico en Cataluña. Y no puedo entender cómo el gobierno de Cataluña está señalando y persiguiendo a un niño de 5 años.
També és el cas d'Inés Arrimadas, presidenta de Ciutadans, que calcava també dissabte el discurs del PP.
Esto que está pasando en Canet de Mar es lo más parecido a un apartheid y a un régimen totalitario que tenemos la vergüenza de sufrir en España. Con un gobierno agachando la cabeza, con un gobierno quitándole hierro al asunto.
A l'altra banda de l'escenari polític, en Comú Podem surt al pas d'aquestes declaracions i fa una crida a blindar el model. La cap de files al Parlament, Jéssica Albiach, assegura que és un model de gran èxit i carrega contra la dreta per afirmar que a Catalunya hi ha un apartheid lingüístic.
Per tant, crec que és important no caure doncs, en les provocacions d'alguns que només volen doncs, que seguir enredant i que volen utilitzar la llengua com una eina partidista i tirar endavant i blindar aquest model d'èxit que, insisteixo, és el model d'immersió lingüística.
La Intersindical, USTEC, el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans i Plataforma per la Llengua denuncien que el govern català no està fent prou per defensar la immersió i demanen combatre les declaracions que volen suprimir-la. Per fet, enmig del debat sobre la protecció del català per part de l'Estat, atenció a la informació que llegim avui al diari Ara. Espanya serà un dels pocs estats d'Europa que no s'assumirà al projecte de patent única que està preparant la Unió Europea. El motiu que entre els idiomes en què es podrà tramitar aquesta patent no hi ha el castellà. La patent única europea farà que quan es registri un producte, una marca o una tecnologia en un estat membre, automàticament s'apliqui a la resta d'estats que s'hi hagin adherit. Això simplificaria molt els tràmits de protecció de la propietat intel·lectual en l'àmbit d'Europa. Àustria ha estat l'últim país a ratificar la seva adhesió i Alemanya està a punt de fer-ho. Un dels pocs que ara per ara no té la intenció d'afegir-s'hi és Espanya. L'argument que dona és que la patent unitària es podrà tramitar en anglès, francès i alemany, però no en castellà. La Moncloa justifica el rebuig amb l'argument que cal defensar l'idioma com a llengua de primer nivell al món. La ciutat de Madrid reuneix 233 entitats públiques estatals. Barcelona només en té, atenció, 16. Són dades de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat que ha plasmat el repartiment d'organismes estatals que confirma la centralització a Madrid. Madrid també té prop de 150.000 treballadors públics del sector públic, molt més que Andalusia, que és la segona comunitat que en té més, 83.500. 150.000 per 83.000, Andalusia. Catalunya en té 26.000. 150.000 Madrid, 26.000 Catalunya, menys que el País Valencià, que Castella i Lleó, Galícia i les ciutats Madrid i Andalusia. La distància entre Madrid i la resta de territoris no ha variat al llarg d'aquest segle, malgrat els intents aparents dels governs socialistes com el trasllat de la Comissió del Mercat de les Telecomunicacions cap al 22@, que va idear el socialista José Luis Rodríguez Zapatero i que finalment el Tribunal Suprem, recordem, va anul·lar. A la resta de territoris, en la majoria de casos, s'hi ubiquen entitats com les seus de la Universitat Nacional d'Educació a Distància o entitats d'autoritats portuàries. La comissió del Congrés que investiga l'anomenada operació Kitchen tanca avui amb la traca final. Mariano Rajoy compareixerà aquesta tarda per respondre a les preguntes dels partits polítics en relació amb la suposada trama parapolicial que hauria orquestrat el Ministeri de l'Interior quan ell era el president del govern d'Espanya per afavorir el PP i robar a Luis Bárcenas tota la informació relacionada amb la Caixa B. Sembla que dirà que ell no ha vist en la seva punyetera vida i ni Jiménez Villarejo. Recordem que el qui era ministre d'Interior de l'executiu de Rajoy, Jorge Fernández Díaz, i el seu número 2, el secretari d'Estat de Seguretat Francisco Martínez, estan processats a l'Audiència Nacional i a un pas del judici. Des de Madrid té més dades, Marc Poyato.
Mariano Rajoy compareixerà a partir de les 4 de la tarda en l'última sessió de la Comissió d'Investigació de la Kitchen que es fa al Congrés, una comissió que va arrencar el març amb la declaració des de la presó de Soto del Real de Luis Bárcenas, la víctima de tot plegat. L'expresident espanyol hi anirà amb voluntat d'explicar tot el que sap o el que vol que se sàpiga. Així ho deia divendres en una entrevista a Onda Cero.
Yo voy a responder porque no tengo ningún problema en responder. Lo único cierto es que yo no he visto a ese señor en mi vida. Esa es la única verdad, ¿no? Y naturalmente lo voy a decir en mi vida.
Rajoy es refereix al comissari de la policia espanyola, ara ja jubilat, José Manuel Villarejo, que va dirigir tot l'operatiu. Mentre Rajoy diu que no l'ha vist mai, Villarejo va explicar en aquesta mateixa comissió que s'enviaven missatges de mòbil i que fins i tot hi va haver una trobada a Gènova per parlar de la Kitchen.
Serà interessant veure aquesta tarda què diu Mariano Rajoy en aquesta comissió d'investigació davant dels partits polítics. Mentrestant, dins del PP, el propi partit ha prohibit a Isabel Díaz Ayuso que faci els actes de Nadal que tenia previstos. Segons La Razón, la direcció del partit ho justifica per la situació pandèmica, però l'equip de la presidenta de la Comunitat de Madrid ho interpreta com un moviment de Pablo Casado per evitar que Díaz Ayuso tingui contacte amb la militància. El PP, de fet, ha canviat de parer només 24 hores. Divendres van enviar una carta en què recomanaven anul·lar totes les celebracions de Nadal per l'increment de contagis del virus, però un dia després l'ordre ha passat de recomanació ja directament a prohibició. Avui Díaz Ayuso tenia actes a Chamberí i a Fuencarral, demà al Salamanca, al barri de Salamanca i Alcalà, dimecres a Móstoles i Coslada i divendres un sopar a Vitòria amb el PP basc. I encara parlant de formacions polítiques a Espanya, Terol Existeix ha registrat 3 nous partits. El primer porta el mateix nom, Terol Existeix. El segon es diu Aragó Existeix i el tercer, el d'Espanya Buidada. Segons l'ABC, els 3 noms es van registrar al setembre. Fins ara Terol Existeix no constava oficialment com a partit polític, tot i que té un escó al Congrés i 2 al Senat. Ara, però ha registrat aquests 3 noms pensant ja en les pròximes eleccions, siguin municipals, autonòmiques o generals. Segons els mateixos representants de Terol Existeix, el fet de no ser un partit polític els limita molt i per això han fet un pas endavant. Aquest moviment estratègic també coincideix amb el fet que la plataforma Espanya Vaciada està en ple intent de desplegar-se políticament a moltes comunitats. L'objectiu és presentar llistes electorals al major nombre de províncies possibles per reivindicar més inversions als territoris més despoblats. De moment la seu està al Canyís de Terol i el portaveu és Antonio Saz, que també forma part de Teruel Existe. I atenció, això que llegim avui al diari El Mundo. El cardenal arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, ha mantingut contactes amb Vox els últims mesos. Omella va decidir obrir una via amb el partit de l'ultradreta després de les últimes eleccions al Parlament. Segons explica el diari, l'Església Catalana considera que cal fer moviments conjuntament amb tots els partits polítics, amb Vox, ara que ha desbancat Ciutadans i el PP. El primer contacte amb Vox el va mantenir el mateix Omella. Per cert, un últim apunt en plana política, la setmana que ve es presentarà un nou partit de centre catalanista. Segons avança avui el Punt Avui, la formació la liderarà l'actual secretari general del PDeCAT, Àngel Chacón, i aplegarà personals independentistes, però també constitucionalistes. I sumaran, per exemple, l'expresident de Societat Civil Catalana, Josep Ramon Bosch, la politòloga Astrid Barrio, actualment a la Lliga Democràtica, i l'exconseller de la Generalitat, Germà Gordó, entre d'altres. Repetim, segons informa avui, el Punt Avui, el nou partit renunciat a declarar-se independentista i només acceptarà un referèndum d'independència si es fa per vies legals. L'objectiu és presentar-se ja amb la nova marca a les eleccions municipals del 2023. 8 i 25, potser recordeu el cas de la Yaiza, aquella nena de 4 anys assassinada abans de la seva mare. Va passar fa mig any, a finals de maig, a Sant Joan d'Espí. Doncs bé, 6 mesos després, el seu pare ha denunciat el poc suport institucional que ha rebut. Lamenta que l'assassinat de la seva filla no es consideri violència vicària perquè qui la va matar va ser la mare. Per això ha trencat el silenci, ho va fer ahir en una entrevista al Via Lliure de RAC1, des d'on demanava i reclamava que es millori l'acompanyament en tots els casos. Arnau Mañé.
El Sergio Peirós, el pare de la Yaiza, que fa mig any va morir per venjança a mans de la seva mare, assegura que les institucions pràcticament no li van fer ni cas fins al cap d'unes setmanes, i això per ell era frustrant.
No me siento derrotado por ninguna institución. Siempre he estado como luchando para que me hicieran algún tipo de caso.
El problema és que la mort de la Yaiza no es considera violència vicària, perquè l'assassina és la mare i no pas el pare, com passa habitualment. De fet, el Sergio és conscient que el seu és un cas poc habitual, però demana que també es contemplin totes les excepcions.
Que el 99,99% de todos estos casos lo comete el hombre, ¿no? Y hay que seguir luchando con esta violencia. Pero me ha tocado justo lo contrario. Ha sido la madre que ha matado a mi hija para hacerme daño a mí. Y entonces no entra mi hija en ninguna estadística.
El pare de la Yaiza reclama que es millori l'acompanyament i que no es repeteixi un abandonament com el seu, on les administracions només li han pagat 6 sessions de psicòleg.
Precisament avui el pare de la Yaiza reunirà amb la consellera de Justícia, Lourdes Ciuró, per intentar trobar una sortida, un desllorgador a aquestes excepcions de la violència vicària, perquè la nova legislació també els protegeixi i reconegui. Podeu recuperar la conversa sencera amb el pare de la Yaiza, amb el Xavi Bundó, a rac1.cat. La Generalitat també investigarà l'excoordinador de la Masia del Barça, Albert Benages, l'home que hauria abusat reiteradament dels seus alumnes menors d'edat quan era professor d'educació física a l'Escola Barcelona als anys 80 i 90. El Departament de Drets Socials analitzarà uns expedients per acollir menors i una adopció internacionals. Segons el diari Ara, Benages va adoptar un nen l'any 96 i va acollir menors tutelats durant períodes breus entre el 2006 i el 14. Al departament li consten també sol·licituds d'acollida als anys 93 i 94. Tot plegat després que divendres el periodista Albert Llimós, en un magnífic i treballadíssim reportatge, va destapar el cas d'abusos a una seixantena de menors. Una de les incògnites era quina seria la línia d'actuació del Barça. Doncs bé, ja està treballant amb els Mossos en la investigació per suposats abusos després d'haver-ne fet un altre d'intern. Ho va confirmar ahir el president Joan Laporta, que també va demanar respecte per les víctimes.
Al Futbol Club Barcelona estem col·laborant amb els Mossos d'Esquadra amb una màxima transparència per aclarir si algun d'aquests actes s'ha produït en el si de la nostra entitat, i el que farem és sempre protegir i defensar els menors i les seves famílies. Si es detecta algun cas, ho afrontarem amb màxima transparència.
El Barça va liquidar el contracte amb Benages fa menys de 10 dies, com va saber que hi havia la investigació periodística de Llimós en marxa. De fet, es va desvincular del club de manera amistosa i el seu contracte està blindat fins al 30 de juny de l'any vinent. Cobrarà el que toca mensualment fins a poder tramitar la jubilació anticipada, segons el mateix diari Ara. De moment no ha transcendit cap cas d'abusos a la Masia, però Benages ja va ser acomiadat al Chivas de Guadalajara, un club de Mèxic. Els pares van queixar de tocaments a jugadors menors de les categories inferiors. I ahir va reaccionar un altre CUP per on havia passat com a entrenador. La Unió Esportiva Sants, a través d'un comunicat, va condemnar i lamentar els casos que s'han denunciat i es va posar a disposició de qualsevol exjugador del club que ho necessiti. D'aquest cas sentim el comentari que signa la periodista i col·laboradora del món a RAC1, Elisenda Roca.
Són molt mala gent, però evidentment no ho semblen. No duen escrit a la cara "soc un agressor sexual". Tenen a les seves mans infants innocents i se n'aprofiten. Ells són l'autoritat i la seva paraula és llei. Aconsegueixen que les seves víctimes se sentin culpables i callin fins que arriba un moment que les víctimes esclaten i trenquen aquest silenci. Una seixantena de testimonis expliquen els abusos i les vexacions que van patir per part d'Albert Benages. Ho sabien les escoles? Sí. Van fer res? No. La majoria d'escoles, ja siguen casos de bullying o d'agressions sexuals, prefereixen protegir el bon nom del centre alhora que protegeixen l'agressor i no la víctima. Aquesta anomalia greu s'ha de corregir immediatament. Serveix d'alguna cosa denunciar-ho ara que ja ha prescrit? La resposta la dona l'advocada Carla Vall. Denunciar fets prescrits és empoderador i permet que els supervivents facin un pas cap a la seva recuperació i que el pes el carregui l'agressor. Des d'aquí, tot el meu respecte, força i estima a totes les víctimes, a les que han estat capaces de dir-ho i a les que encara no s'han vist amb cor de donar el pas.
A tot això, Apple introduirà un sistema per detectar imatges de nuesa en els mòbils dels menors, perquè efectivament estem parlant de menors. És una de les noves funcions que vindrà inclosa en la nova versió de iOS i els iPhones, els iPads i ordinadors Macs, que facin servir els nens, analitzaran tant les imatges que els arribin com les que vulguin enviar a través de l'aplicació de missatgeria. Si el sistema troba la fotografia d'un nu, la imatge apareixerà borrosa i s'advertirà la criatura abans que pugui veure-la. De la mateixa manera, si el menor intenta enviar aquest tipus d'imatges, també seran alertats. Els pares que vulguin habilitar aquesta funció hauran de fer-ho en un compte per compartir amb la família. Tot i que la criatura podrà comunicar la situació als seus pares a través d'un missatge, els progenitors no rebran una notificació de manera automàtica. Apple ja havia intentat llançar un seguit de funcions per protegir els menors d'edat a principis d'any, però es va topar amb algunes opinions que hi estaven en contra perquè consideraven que vulneraven la seva privacitat d'una manera total. 8:31 minuts, parlàvem del que deia Joan Laporta al cas Benages. Mentrestant, si parlem de futbol i parlem del Barça, la situació és, diríem que ratlla l'esperpent. El Real Madrid es dispara cap al títol de Lliga després de guanyar 2-0 l'Atlètic de Madrid al Santiago Bernabéu, cosa que fa que l'equip de Carlo Ancelotti ja n'hi tregui en 42 punts. 8 al Sevilla, que és segon amb un partit menys, 9 al Betis, li treu 13 punts a l'Atlètic de Madrid, que és quart també amb un partit pendent, tot i això quan encara no va arribar ni tan sols al final de la primera volta. I per una altra banda, el que continua allò en terra de ningú és el Barça, que hi va empatar 2 al camp de l'Osasuna i que ja està a 18 punts del Madrid amb un partit menys, malgrat que l'objectiu, com ja diem des de fa temps, és acabar quart i anar a celebrar-ho canaletes per jugar, intentar jugar a la Champions la temporada que ve, cosa que ara posa acabar quart és molt complicat. En aquest sentit, l'equip de Xavi Hernández és a 5 punts d'aquesta quarta posició, que ara ocupa l'Atlètic de Madrid. Abans, però, anem a pams. Ahir el Real Madrid, que ja acumula 10 victòries consecutives entre Lliga i Champions, en va tenir prou amb una versió de mínims per guanyar un decebedor Atlètic de Madrid. Un gol de Benzema a la primera part i un altre de Sensio a la segona, els dos després d'assistència de Vinícius, van ser clarament suficients per treure del partit l'equip del Cholo Simeone i eliminar de la cursa per títol, o sembla que l'hagi eliminat, el vigent campió de Lliga. En té tots els detalls l'enviat especial de RAC1 Madrid, Damià López.
Doncs sí, aquesta Lliga té clar color blanc i només el Madrid podria perdre-la. No sembla que hi hagi cap equip capaç de poder disputar el títol als d'Ancelotti, que a més està per veure si tindran alguna mala ratxa que els faci entrar en fase de dubte. El cert és que en pocs dies el Madrid ha guanyat de forma consecutiva a Sevilla, Atlètic de Bilbao, Real Societat i Atlètic de Madrid, quatre equips importants a la Lliga, que acumula 10 victòries consecutives en totes les competicions i 13 partits sense perdre. És el clar favorit per guanyar la Lliga, i així ho admet Carlo Ancelotti.
Som els favorits. Hoy se puede decir, claro, lo hemos hecho muy bien, mejor que otros, pero nosotros estamos focalizados en los próximos partidos, porque una baja mental puede costarte caro.
Ahir la victòria contra l'Atlètic de Madrid 2-0 va ser clara i justa, poca oposició per part de l'equip de Simeone, que es despenja de la lluita pel títol. Un partit més, menció especial per Vinícius, dues assistències, ovacionat pel Santiago Bernabéu. El Madrid tancarà l'any rebent el Cádiz diumenge que ve i jugant el dia 22 al camp de l'Atlètic de Bilbao.
Això per una banda, per l'altra, com dèiem, el Barça viu una realitat totalment diferent. A 18 punts avui del Real Madrid, el seu únic objectiu ha de ser acabar entre els 4 primers per jugar a la Champions. La jornada d'ahir, malgrat que sembli mentida, no va ser dolenta, o no va ser tan dolenta per l'equip de Xavi Hernández, perquè les derrotes de l'Atlètic de Madrid, quan parlen de si Damià López és talisma, efectivament ho és, perquè ja posats a fer que el Madrid guanyi el títol, i la clau és per cada quart, i per tant, és millor la derrota de l'Atlètic de Madrid que no pas una victòria. Però en fi, el que dèiem, les derrotes de l'Atlètic de Madrid, derrota de la Real Societat 4-0 al camp del Betis i també del Rayo Vallecano 2-0 al camp del Villarreal fan que el Barça hagi retallat un punt respecte a la quarta posició. Més enllà d'això, però, ahir el Barça va tornar a fer figa, va empatar 2 al camp 2-1 amb un gol dels navarresos a només 5 minuts pel final. Nico va avançar l'equip a la primera part i Abdeu va tornar a fer a l'inici de la segona, però el Barça va ser incapaç de defensar el resultat als últims minuts i va acabar encadenant l'enèsima decepció de la temporada. A Pamplona hi havia Marta Ramon.
A Xavi se'l va veure molt frustrat, amb consignes constants i certa desesperació al tram final del partit, lamentant especialment que l'equip fos incapaç de defensar amb la pilota un marcador que significava 3 punts importantíssims. Amb l'empat de Ximi Ávila, el 87, es va consumar una nova decepció. Gavi Estelar tancant en defensa lateral esquerra, Nico obrint la llauna i Abde determinant a l'extrem van ser la millor notícia. La lluança cap als joves va servir-li a Xavi per enviar un missatge als que haurien d'estar liderant el vaixell.
Els jugadors que estan marcant la diferència en aquests moments al Barça tenen 17, 18 i 19 anys. Això és un punt molt positiu pel futur del club, evidentment, no? Però també és un punt negatiu perquè al final són jugadors tan joves que no sempre tindran un rendiment notable, excel·lent. Clar, ells no poden ser en aquest moment el pal de paller del Barça. Això és una evidència. Llavors, aquí tenim un altre problema.
L'actuació d'Abde va subratllar molt el rol intranscendent de Dembélé en un Barça que només ha guanyat 6 partits en 16 jornades de Lliga. El repte de Xavi és titànic.
Efectivament. Titànic, com diu la Marta Ramon, encertadament. De fet, un dels documents que més destacats que va deixar Xavi a la sala de premsa va ser el que de no pot jugar el que ell vol perquè no té futbolistes, va venir a dir, amb prou qualitat per fer. Una cosa similar, però amb altres paraules, és allò de és lo que hay, que tanta fortuna va fer amb el defenestrat Ronald Koeman.
Es una realidad dura porque no nos llega al final con temas futbolísticos, ¿no? Ya no es por actitud, ni por ganas, ni por ilusión, es por un tema de fútbol que no nos llega. Al final son 20-25 minutos que debíamos estar en campo contrario, que debíamos tener paciencia, gente con empaque para decir que es el momento de controlar el juego y nos falta ese tipo de futbolista. Esta es la realidad.
Aviam, i comencen a haver-hi un seguit d'eufemismes, ja, perquè no nos llega, que recorda aquell famós no es alcança de Leo Messi, no es falta, que no deixa de ser un eufemisme també del famós és lo que hay. És que és lo que hay. Qui també va parlar clar va ser Gerard Piqué, que reconeixia que fer plans de futur ara com ara és una utopia. Declaracions a Movistar.
Yo creo que el objetivo ahora mismo es pensar en el próximo partido. El único objetivo es a corto plazo. Sabemos que, bueno, que a largo... todos estos jóvenes que están ahora compitiendo y ganando minutos va a ser muy bueno para el club, pero ahora más que nunca hay que pensar en el corto plazo, en sacar resultados, en siguiente partido en casa, ganar, volver a ganar y ganar y ganar. Ese es el único objetivo que tenemos.
Avui els diaris parlen de decepció i de frustració per definir l'empat a dos del Barça al camp de l'Osasuna de Pamplona, Albert Pedrol.
Santi Nolla, Mundo Deportivo, assegura que l'ensopegada de Pamplona va ser precisament una nova decepció que es contraposa amb l'anunci de nova era anunciada per Xavi Hernández. Nolla afegeix que la sensació és que el tècnic de Terrassa esperava més del vestidor i que treballa molt pel poc resultat que obté. El diari Esport, Lluís Mascaró, escriu que el Barça s'ha convertit en un equip tan mediocre que ja no genera cap confiança, mentre que l'esportiu Oriol Tortajada diu que l'equip és un col·leccionista de frustracions atrapat en un laberint de mediocritat. A La Vanguardia, Joan Jupallàs diu que el Barça és tan reconeixible que fins i tot s'ha desviat del discurs que li era propi i que, de fet, Xavi Hernández s'ha vist obligat a mudar la seva dialèctica cap al terreny que no havia evitat mai, com quan parla de compromís, dedicació i professionalitat. Només ens falta, afegeix Pallàs, parlar de collons i de fúria. I Ramon Bes, del País, escriu que el Barça no té ni equip ni jugadors i que viu del record sent ahir un conjunt que ni va tenir personalitat ni autoritat per tancar un partit que, de forma reiterativa, es va posar de part seva, entestat a rebutjar la seva sort i disposat a abraçar el seu infortuni en un exercici d'incapacitat per tenir la pilota i de por a perdre.
Escoltem el comentari de tot plegat. Signa el periodista del diari AS i col·laborador del Món RQ, Santi Jiménez.
A la majoria d'ascensors hi ha un cartell que posa "No deixin els nens pujar sols". El Barça, a dia d'avui, és un ascensor espatllat, d'aquells vells que funcionen de tant en tant en què els nens pugen sols perquè els adults passen de tot. A Pamplona es va veure que només amb els nens, Abde, Gavi i Nico, l'ascensor encara va a batzegades. Els més joves són els únics que intenten moure la maquinària d'un equip en el que els professionals més reconeguts i més ben pagats, com poden ser Coutinho, Dembélé, Frenkie de Jong o Ter Stegen, són un llast. De no ser per l'aportació dels joves, no vull ni pensar on estaria a hores d'ara un Barça que és com aquell ascensor que no és capaç de pujar més enllà del tercer pis sense espatllar-se. Els nens pugen sols, però no poden fer-ho tot. Necessiten que els adults o col·laborin o s'apartin definitivament i deixin lloc a uns altres amb més compromís. Al Sadar, un cop més, els més joves van deixar en evidència a les vaques sagrades. Deixin d'un cop que els nens pugin sols.
Gràcies, Santi. Més enllà d'això, aquest matí l'equip viatja en un espantós partit pel que significa, per la qualitat de la feina que hauran de fer i que necessita fer Xavi Hernández, però els calés són els que són i, per tant, han de viatjar fins a l'Aràbia Saudita, on demà el Barça jugarà un amistós contra Boca Juniors per homenatjar Maradona. I atenció, perquè avui el Barça coneixerà el seu rival pels 16ens de final de l'Europa League. El sorteig és a la 1 del migdia, també es fa el sorteig de la Champions. El podreu seguir dins del vostè primer amb el Marc Giró. De la seva banda, l'Espanyol, que dissabte va guanyar 4-3 al Llevant, acaba la jornada 9è amb 23 punts, un menys que el Barça, i a 4 punts només d'Europa. Tot plegat, cap a 3:15, a la tertúlia esportiva Miguel Rico, Joan Jupallàs i Santi Segurola. I les 9 als Estats Units, milers de persones continuen sense llum als estats més castigats per una trentena de tornados aquest cap de setmana. Els equips d'emergència treballen contra rellotge per salvar els supervivents que hagin pogut quedar atrapats sota la runa. Les autoritats creuen que el nombre de morts podria superar el centenar. Des de Nova York, informa Martió.
A Kentucky les feines se centren en una fàbrica d'espelmes on s'hi van refugiar un centenar de persones abans que els forts vents fessin desplomar el sostre i la deixés esmicolada. Un dels tres tornados que va impactar sobre l'estat va recórrer més de 300 quilòmetres deixant una cicatriu al seu pas i engolint més de 1.000 vivendes. Hi ha ciutats senceres que s'han esborrat del mapa. El governador de Kentucky, Andy Beshear, assegura que és una catàstrofe històrica i que les víctimes pujaran.
Les massives i extenses destrosses són el que fan les tasques de rescat tan complicades. Si no hem trobat a ningú a hores d'ara, és motiu per preocupar-se de debò. Really great
concern. Les imatges de la destrucció s'han repetit en 5 estats més, entre els quals Illinois, on un magatzem d'Amazon va ensorrar-se parcialment sobre diversos treballadors.
Ara el Martí explicava que un tornado va fer prop de 350 quilòmetres seguits tocant terra. Per fer-nos una idea, és com si aquests tornados haguessin anat des de Barcelona fins a València per l'AP7 arrasant tot el que trobés al seu pas. 350 quilòmetres. I a tot això, la meteorologia és protagonista també a la península, que està fent créixer el cabal del riu Ebre a xifres de rècord. A Navarra, l'augment històric del riu ja ha inundat parcialment ciutats com Tudela, i el govern de la comunitat foral ha declarat o demana la declaració de zona catastròfica. Ara, però, el risc és traslladar a l'Aragó, on ja s'han fet alguns desallotjaments preventius de veïns dels pobles més a prop de la Ribera. A Catalunya, la crescuda encara trigarà uns dies a arribar, però no es preveu que sigui greu perquè el cabal es pot controlar força amb els amassaments de Mequinensa i Riba-roja, que poden anar retenint l'augment del cabal. Mònica Usar, bon dia.
Bon dia.
Paladín us ofereix aquest espai.
Hem parlat de tornado als Estats Units, sí. De l'Ebre desbordat, que n'estem pendents, i el temps com pinta aquí?
Doncs força tranquil, això sí. Aquesta setmana serà una setmana marcada bàsicament per l'anticicló, per tant, calma i tranquil·litat, res de nevades, res de ventades, bàsicament sol, núvols prims i algunes boires, que avui ja s'han format en punts de l'interior, sectors del prelitoral, valls del Pirineu, i que seran més persistents, sobretot, cap a les comarques de Ponent. Ara mateix fa fred, tenim 2 graus sota zero a Prades, hi ha 4 graus negatius al Pont de Suert, 5 graus a Terrassa, 3 a Girona, una llei de 7 a Tarragona i temperatures de 7 a 10 graus a la ciutat de Barcelona, i al mitjà notarem que la temperatura baixarà una miqueta respecte a la d'ahir. Demà pugen els termòmetres, però tornen a baixar a partir de dimecres. I alerta amb el risc de llaus perquè es manté fort, sobretot a l'Aran i Franja Nord Pallaresa i també cap a la Cerdanya, que són zones on aquests últims dies ha nevat especialment. Fins i tot en algunes estacions d'alta muntanya s'han mesurat gruixos de neu màxims en un mes de desembre.
En dies de fred, ve de gust gaudir d'un bon paladín a la tassa. Gaudeix de l'autèntic sabor de xocolata. Gaudeix de paladín. En només un minut al microones tindràs el teu paladín a punt per prendre-te'l. Alegra els dies freds amb la família i els amics amb el teu paladín a la tassa.
Avui el preu de la llum torna a estar pels núvols. Concretament, la mitjana del dia serà la tercera més alta de la història. 268 euros quilowatt hora de mitjana. Avui l'hora més cara per fer la bugada serà de 9 a 10 de la nit, quan el preu arribarà als 315 euros al megawatt hora. Espanya no és pas l'únic estat europeu preocupat per l'augment del preu de la llum. A Noruega, el govern ha anunciat una mesura de xoc. El país pagarà la meitat dels rebuts quan el cost mensual de l'electricitat acabi per sobre dels 6 euros per quilowatt hora. És una iniciativa que ha aprovat el govern de Noruega i que ara haurà d'avalar el Parlament del país. La intenció és que s'apliqui entre aquest mes i fins al març. Suposarà un cost aproximat per les arques noruegues d'uns 500 milions d'euros. Compte enrere per la fi dels quilomètrics prospectes dels medicaments en paper. Al gener arrencarà als hospitals una prova pilot per eliminar els prospectes de paper i que la informació que contenen estigui disponible en línia, online. S'hi podrà accedir a través d'un codi QR imprès a les caixes. La prova durarà un parell d'anys i s'aplicarà de moment en hospitals i en un grup de 46 medicaments d'una vintena de laboratoris. L'objectiu és doble: reduir el paper i fer que la informació dels prospectes estigui sempre actualitzada al moment. Depenent de la resposta d'aquesta prova, que és a pilot, es podria decidir eliminar els prospectes de paper dels medicaments que es venen a les farmàcies. Algun dia explicarem què fa la gent amb aquells prospectes, si els llencen o no els llencen, si hi ha gent gran que el que fa és apuntar fora la caixa per què serveix aquell medicament, perquè si els ha de llegir ni la gent gran ni la gent no gran no en tenen ni punyetera idea en segons quines coses, i després amb aquella lletra petita que gairebé necessites una lupa per llegir-la. 3:15, Albert Adrià ha confirmat que no tornarà a obrir un conglomerat de restaurants de gamma alta a Barcelona com el que ha hagut de tancar amb la pandèmia. En una entrevista al Dia Lliure de RAC1 va explicar que no té prou força física per engegar un projecte semblant al del Tickets, l'Enigma o la Bodega 1900, però que sí que obrirà un restaurant molt aviat a Barcelona. Albert Adrià ha explicat que espera poder reobrir el restaurant Enigma, transformat en un nou projecte en què es tindrà més en compte els clients, a banda de la cuina, i ha revelat que segurament només obrirà els migdies.
Anem a obrir el migdia, només.
Per precisament...
Doncs com diu la gent que dic el que em dóna la gana i faig el que també em dóna la gana, doncs faré el que em dóna la gana. I llavors obriré al migdia i farem tardeo, perquè així doncs els treballadors puguin anar a casa a sopar amb la família i veure els seus fills.
En aquest sentit, Albert Adrià ha confessat que la part bona d'haver de canviar tot el seu projecte empresarial de restaurants ha estat que ha pogut millorar la seva vida personal, cosa que valora molt.
La pandèmia m'ha ensenyat que la vida que portava era tòxica, personalment per mi, el ritme que portava. Prop de 100 avions a l'any, treballava 300 dies potser, o no sé quants, i un descontrol d'horaris tremendo. La meva família doncs, no m'he donat compte fins que va arribar la pandèmia que l'havia abandonat, en certa manera.
Per això ara es dedica a fer les coses que l'il·lusionen. L'últim és el que farà dijous, que és publicar el nou llibre que es diu Candy i és sobre les postres que hi havia precisament als restaurants del seu grup al barri. Els taxistes de l'àrea metropolitana de Barcelona portaran avui més de 300 avis que viuen en residències a veure els llums de Nadal de Barcelona. Algun dia parlem de les llums de Nadal de Madrid. Perquè comparativament, el que ahir a la nit vam poder viure a Madrid és una experiència visual que té molt poc a veure amb Barcelona. La de Barcelona, els taxistes, és una magnífica iniciativa solidària que va néixer precisament a Madrid i que s'ha estès a altres ciutats. A Barcelona, el recorregut del taxi llum començarà a les Torres Venecianes a la plaça Espanya, Montse Martí.
A les 5, els taxistes aniran a buscar els avis a les residències i a les 6 sortirà la filera de taxis des de plaça Espanya. Passaran per Gran Via, el carrer Balmes, veuran les llums de Nadal del carrer Palai, plaça Catalunya, Passeig de Gràcia, Aragó, Tarragona, i el recorregut tornarà a acabar a plaça Espanya i es tornarà els avis a les residències. Una de les portaveus de la iniciativa Catalunya, Neus Segura, diu que es vol convertir la iniciativa en un clàssic de Nadal.
Queremos que se haga como una... que se quede como una tradición en Navidad. Que el taxi de Barcelona y el taxi de todas las ciudades haya un día en diciembre que nos prestemos todos para hacer esta salida tan bonita.
Es calcula que participaran a la ruta dels llums de Nadal més de 150 taxis.
Per cert, que a principis del 2022 es començarà a construir a Barcelona la nova llotja de pescadors. Es tracta d'un projecte que s'esperava de fa anys i llegim avui al periòdico que ja s'ha fixat el calendari perquè això sigui una realitat. L'artista xinès Ai Weiwei és el guanyador del Premi Internacional Joan Baptista Cendrós que atorga Òmnium. L'entitat li reconeix el compromís a l'hora de denunciar la repressió a Catalunya contra el moviment sobiranista. Ai Weiwei, de fet, té una llarga trajectòria dedicada a la denúncia de les violacions dels drets humans arreu del món a través de la seva obra artística. El guardó es lliurarà el 14 de desembre en el marc de la 71a edició de la Festa Òmnium de les Lletres Catalanes, la nit de Santa Llúcia, un acte que es farà al TNC i en què Òmnium Cultural també reconeixerà la plataforma Filmin per la seva clara aposta pel català. I ara que s'acosta Nadal, dèiem, és hora de fer regals. Des de RAC1 hem fet un repàs de tots els obsequis que ha rebut fins ara el nou govern de la Generalitat des que van prendre possessió a finals de maig. N'ha rebut més de 300. Qui ha tingut més sort ha estat el president aragonès, que se n'emporta gairebé la meitat, però alguns consellers no es poden queixar. Altres, en canvi, no n'han tingut gaire. El vicepresident Jordi Puigneró i els consellers Cambrai, Jordà i Torrent no n'han rebut cap. La majoria de regals són llibres, però també hi ha obsequis curiosos com la figura d'un porc o una bragatina. Tot plegat són dades que es poden consultar al web de transparència del govern i que hi ha anat allà, fent d'una mescla d'inspector Clouseau i de Sherlock Holmes, l'Adrià Santasusagna. Aviam, Adrià, explica'ns.
El govern ha rebut 311 regals fins a dia d'avui. D'aquests, el rànquing la capçala president amb 122, la consellera de presidència Laura Vilagrà amb 64 i el conseller d'Economia Jaume Giró amb 41. Ara bé, el vicepresident Puigneró i els consellers Cambrai, Jordà i Torrent, segons el portal de transparència, no n'han rebut cap. Del total, el 54% són llibres, però també hi ha articles de tota mena. Des d'ampolles de vi, ratafia o vermut, que han rebut Argimon, Vilagrà i Giró, un aduquí de Terrassa, que és en mans de Lourdes Ciuró, un bust d'una deessa helenística a Violant Cervera, o un gerro xinès que van regalar Victòria Alsina. El conseller Giró ha rebut un tap de suro amb el seu nom i una figura d'un porc. Pel que fa al president Pere Aragonès, li han regalat un mirall, un gos de peluix, una nina, una bossa amb la inscripció Somriu Happy, una samarreta de l'Espanyol signada per l'equip masculí i una del Barça signada pel femení. Ara bé, el regal que segur que deu recordar el president és la bragatina. Com diu el seu nom, una barreja d'una braga pel coll i una barretina. Tot plegat va per a diferents llocs, des de la Biblioteca de Palau, l'Arxiu de Presidència o altres conceptes menys concrets, el despatx d'un alt càrrec o a usos departamentals.
Hi ha 10 minuts per les 9, de seguida parlem d'un amor molt sentit en el món musical, un cantant de ranxeres, però també parlarem de la gent que ens visitarà avui aquí al món a RAC1 i després d'una imatge que ens ha sorprès veure avui a La Vanguardia, que és una fotografia d'un actor que s'ha primat la meitat del seu cos, de 180 quilos a 90.
Les vacunes contra la Covid-19 ens protegeixen davant l'hospitalització i la malaltia greu, però no eviten al 100% el contagi. Com limitem la nostra exposició al virus? Millor activitats a l'exterior que a l'interior. Millor poques persones que aglomeracions. Millor vacunar-se que no vacunar-se. Millor fer l'aïllament indicat que exposar altres persones. Millor poc temps que molt. Més informació a canalsalut.gencat.cat. Generalitat de Catalunya.
Amb la línia X1 d'Expressbus arribaràs més ràpid al centre de Barcelona des de Francesc Macià o des de Glòries. I puges? Escurça distàncies amb Expressbus. TMB.
Ni selfies, ni stories, ni res de res.
És cert, no he tocat el mòbil en tot el dia.
Quina influència l'està fent el meu germà?
Deu ser la influència del Nadal.
A la PortAventura.
El Nadal és l'emoció que ho il·lumina tot. Del 20 de novembre al 9 de gener, PortAventura per Nadal. Entrades més hotel des de 65 euros i un dia a Ferrari Land inclòs. Consulta'm les condicions a portaventuraworld.com.
Voles per Nadal? Reserva el pàrquing oficial d'Aena de l'aeroport de Barcelona a través de la nostra app i al web des de 4,20 € al dia. Consulta les condicions a aenaparking.com.
Què tenen en comú la cançó del moment i l'app de cotxes.net? Que són un hit. Perquè a cotxes.net et recomanem un preu per al teu cotxe, perquè vendre'l sigui molt més fàcil, ràpid i sense històries. Cotxes.net, la major oferta de cotxes.
Amb les plaques solars de Solideo pots fer que l'energia del sol arribi a tots els electrodomèstics i il·lumini la teva factura de la llum. Estalvia, independitza't dels de sempre amb Solideo. Ho has de fer.
Veure-hi més enllà. A Creu Blanca, mirar sempre cap al futur ens ha permès incorporar el millor equip humà i la tecnologia més avançada del món en diagnòstic per la imatge, tenint com a únic objectiu el benestar i la tranquil·litat de les persones. Entra a creublanca.es. Atenció immediata. Resposta en 24 hores. Tractament eficaç. Creu Blanca. 70 anys al teu costat.
Tastar Cuina amb productes de quilòmetre zero i de màxima qualitat? Sopar en espais únics? Gaudir de grans restaurants dirigits per xefs estrella?
Els hotels de Barcelona són la teva resposta.
Brunch, dinars, sopars amb vistes o menús per celebrar Nadal són algunes de les seves propostes.
Descobreix tota l'oferta gastronòmica dels hotels de Barcelona a mescahotels.cat.
Tens un deute constant per culpa de la teva targeta de crèdit? Pots tenir una targeta revolving que aplica interessos abusius i t'endeuta per tota la vida. Per una compra de 900 euros pots arribar a pagar 2.900 euros. Cancela el contracte i recupera els teus diners. Truca'ns al 900-264-990. Arriega Associados. Fem-ho fàcil.
Amb Verti paga només pels quilòmetres que facis amb l'assegurança Cuenta Kilómetros des de 89 euros l'any. Vine a Verti i que res no t'interrompi. Verti, la teva asseguradora digital.
6 minuts i les 9. Ha mort un dels grans cantants de rancheras, Vicente Fernández.
Con dinero y sin dinero, yo hago siempre lo que quiero.
Era conegudíssim a Mèxic, on se'l considerava el rei de les rancheras. Tenia 81 anys i feia setmanes que estava ingressat a un hospital per una caiguda. Durant la seva carrera havia venut més de 50 milions de discos amb èxits com aquest El Rei, o també aquest Por tu maldito amor.
Por tu maldito amor.
Va guanyar 3 Grammys, 8 Grammy llatins i té un estel al Passeig de la Fama de Hollywood. Una altra persona que ha mort aquestes últimes hores ha estat Anne Rice, l'escriptora nord-americana que es va fer extraordinàriament famós l'any 76 quan va publicar Entrevista amb el vampir. Va morir dissabte. Tot i això, no va ser fins ahir que es va saber. El veritable nom d'Anne Rice era Howard Allen Francis O'Brien. Va néixer a Nova Orleans, tot i que se'n va anar a San Francisco a estudiar escriptura creativa i ciències polítiques. Entrevista amb el vampir va ser la primera obra que va fer i la va escriure en només 5 setmanes. L'èxit de la novel·la va ser tan gran que anys després en va fer l'adaptació al cinema protagonitzada per Tom Cruise, Brad Pitt i Antonio Banderas, amb el protagonista Lestat, que era la persona, diguem, el paper que feia Tom Cruise, el vampir. Entrevista amb el vampir també va ser el primer llibre de la sèrie Cròniques vampíriques, una sèrie que va tancar fa només 3 llibres amb el llibre Blood Communion. Cert que ens deia que avui ens ha sorprès veure a La Vanguardia una foto de la nova imatge de l'actor John Goodman, conegut pels seus papers a Roseanne, a Gran Lebowski o als Picapedra. Goodman, de 69 anys, ha reduït el pes a la meitat. Ha passat de 180 quilos a 90. Un canvi tan bèstia que ha aconseguit amb un canvi radical d'hàbits, diu ell, deixant l'alcohol, fent exercici 6 cops per setmana i passant-se, diu, literalment, a la dieta mediterrània. Els investigadors de CSI tornen a Las Vegas. Estrena CSI Las Vegas, un nou spin-off de la mítica sèrie d'investigacions d'assassinats. La sèrie torna a la seva ciutat original després de passar per Nova York i per Miami. I si teniu Netflix, atenció, perquè amb el canvi d'any algunes sèries mítiques desapareixeran de la plataforma. Per exemple, ¿Cómo conocí a vuestra madre? Modern Family. Prison Break o, atenció, fins i tot, 24. Perquè el 31 de desembre Netflix perd els drets d'aquestes i altres sèries, en alguns casos perquè a partir d'ara s'hauran de veure en una altra plataforma. ¿Cómo conocí vuestra madre?, Modern Family i Prison Break, que a partir de l'1 de gener seran a Disney+. Altres sèries que deixaran Netflix a partir del 2022 són Son of Anarchy o Homeland. I anem ara al trànsit, a aquesta hora del matí, quan falten 3 minuts per les 9. Perdó, m'he equivocat. Perdó, pel que fa a la resta dels esports. Anem a la resta dels esports. El gran nom propi del cap de setmana és el de Max Verstappen, que ahir es va adjudicar al Mundial de Fórmula 1 i després de guanyar en un final espectacular el decisiu Gran Premi d'Abu Dhabi, l'últim de la temporada, i en què el neerlandès i el britànic Lewis Hamilton arribaven empatats a punts. Va ser espectacular, espectacular. El 7 cops campió del món, Lewis Hamilton, anava líder a 6 voltes pel final i amb 11 segons de marge sobre Max Verstappen, però un accident del canadenc Latifi va provocar l'entrada del cotxe de seguretat i aquí el pilot de Red Bull va aprofitar per reenganxar-se a Hamilton, superar-lo a una volta pel final per endur-se el seu primer Mundial de Fórmula 1, un dels més igualats dels últims 50 anys. De fet, des del 74, dos pilots no arribaven empatats a punts a l'última cursa. Ahir parlàvem pel grup de WhatsApp del Món RQ que la cursa va ser tan descomunal que molts de nosaltres ens vam enganxar a la transmissió de RAC+1 que estaven fent el Xavi Puig, el Quim Salvador i companyia, després de connectar també amb la transmissió del Barça jugar RQ. De fet, va estar També que avui hem decidit resumir la cursa en menys de 5 minuts perquè us en feu una idea, els qui no la veu poder seguir en directe, des de l'inici fins al final, en 5 minuts.
Atenció, perquè s'encenen els 5 semàfors vermell, quart, cinquè, s'apaguen en aquest moment i comença el darrer gran premi de la temporada. Atenció, perquè ha sortit molt bé des de la segona posició Lewis Hamilton, tot i aquest compost de pneumàtic més dur que el que porta Max Verstappen, que no ha pogut aprofitar la seva pole position, que ha caigut fins a la segona
posició. Per l'interior, que ara més toquen.
S'han tocat molt lleugerament, però sí, jo crec que hi ha hagut impacte. S'ha sortit Lewis Hamilton lleugerament de la pista per evitar que les coses anessin a pitjor. Ha superat el Mercedes, el de Red Bull a la sortida, el de Red Bull li ha tornat. Què passa? Perquè per ràdio escoltàvem a Verstappen dient ha de tornar a la posició perquè Hamilton s'ha sortit lleugerament de la pista després d'aquest petit toc que han protagonitzant. Ja, així que comença la feina pels comissaris, comencen les pressions, les declaracions molt ràpida del líder, de Lewis Hamilton, i atenció perquè amplia. Són pràcticament 6 segons, 5.8 en aquest moment, la diferència entre Hamilton i Verstappen.
Comença a haver-hi moviment, ara sí, eh? Sí, mira, ara escoltàvem la comunicació per ràdio de l'equip amb Hamilton, que li deien que amb aquesta diferència Verstappen li hauria de reduir 8 dècimes per volta per aconseguir superar-lo. I deien que encara han de gestionar això.
Volta ràpida per Verstappen, 1.26.3. Hamilton a 16.3 i recordem, estem a la volta 39 d'un total de 58. Fàcil? No, en absolut. Impossible? Tampoc. I, òbviament, amb la incertesa de saber doncs, com respondran els pneumàtics de Lewis Hamilton a les 14.2. S'ha reduït en 2 dècimes més l'avantatge de Lewis Hamilton sobre Max Verstappen. Escoltàvem una ràdio molt interessant del pilot de Mercedes dient els pneumàtics en algun moment no en parlen.